Jordi Évole, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé.
Pensava que vindria al despatx de Jordi Évole. On som, exactament?
Bueno, això són la nostra redacció. Està en Esplugues de Llobregat, a l'Espai Baronda, que és un espai municipal. I res, fa uns 5 anys que estem per aquí i molt contents.
Ja dic que fa un parell d'anys vaig estar al despatx de Jaume Roures, que es veu al costat mar, al costat muntanya de Barcelona, des de pràcticament un gratacel a l'edifici de Mediapro.
El conec.
No és ben bé el mateix, les vistes que tenim ara mateix.
Bueno, jo crec que les vistes d'aquí són molt metropolitanes, són d'edificis alts, de pisos, i també d'edificis no tan alts, de pisos amb bastantes mancances. Però la veritat és que aquest espai era una antiga fàbrica de ceràmica que es va restaurar i s'ha convertit en un espai on diverses empreses s'han instal·lat, diverses empreses d'aquí de la comarca. Hi ha diversos del programa que som del Baix Llobregat i per sort fins ara sempre que hem treballat ja fent Salvados o fent ara el programa meu, no ens hem mogut de la comarca, som molt d'aquí.
Tu ets empresari?
Sí. És una paraula que a mi segurament, mai me la posaria en una tarja, però en el sentit estricte de la paraula, clar que ho soc. O sigui, jo signo moltes nòmines al mes i tinc una responsabilitat de que això xuti, que això funcioni, que puguem fer productes que sobretot... No haguem de baixar el cap quan els presentem.
A ESADE deuen explicar que l'objectiu dels empresaris és guanyar diners. Uh-huh. Tu no crec que anessis a ESADE, no? Però deus haver de quadrar números? De tant en tant deus haver d'acomiadar algú?
Sí. I és difícil i quadrar números no és el meu fort. Per això tinc a persones que es dediquen a això. I fins ara he tingut la sort de que no em tregui la son. En cap dia em treu més la son... coses del programa o coses de la vida que no pas el rol d'empresari o com o deixa d'anar l'empresa. La realitat és que, encara que la realitat és que no em treu la son pràcticament res.
I a vegades pots tenir contradiccions pel fet de compaginar la feina d'empresari amb la de periodista, perquè et toca entrevistar gent amb molt poder, no? I a vegades deus fer preguntes que si te les fessin a tu, si et giressin la truita, potser entraries en algunes contradiccions. No?
Sí, jo crec que estem carregats de contradiccions, i jo el primer. I hem de conviure amb elles, i segurament hi hauria preguntes que jo he fet a segons qui que si me les fessin a mi no em faria puta gràcia. Però pues, no sé, és el que hi ha, i quan tu has preguntat molt, has d'estar disposat a que et preguntin també a tu molt. I no passa res. A vegades tindré respostes i a vegades no.
Els crítics amb Jaume Roures o amb el Jordi Évole a vegades li retreuen que es guanyin bé la vida i que siguin d'esquerres, no? Uh-huh.
Bueno, crec que la comparació amb Jaume Roures és molt exagerada, no? És una mica com si compares, pues, no sé, a Messi amb Gavi. Jo que em considero una persona d'esquerres, però ja et dic que no estic a les xifres ni de volum de negoci ni de beneficis que pot estar Mediapro.
Som a la seu de Producciones del Barrio, que és la productora del Jordi Évole. El Jordi Évole el coneixem de fa una pila d'anys. De fet, durant molts anys formaves part del Terrat. No?
Sí.
A mi em fa la impressió que hi va haver una època que el Jordi Évole podria haver estat com el successor de Buenafuente, no? Però en canvi vas triar un camí molt diferent. No sé si volgudament, si t'hi vas trobar, però...
Jo crec que
estàs d'acord que podries haver estat d'alguna manera el successor? No.
No, crec que em sobrevalores. Crec que ser Buenafuente és molt complicat. Fer el que ha fet l'Andreu durant molts anys, ser el pal de paller de tots els programes que ell ha fet, donar l'alternativa a tantíssimes cares que després han pogut fer carrera, no és gens fàcil, i no crec que jo hagués pogut fer aquell paper. O sigui, crec que Jo anava per un altre camí i es veia molt clar, i de fet el camí el vam trobar quan jo treballava amb l'Andreu. Vam començar a fer reportatges que cada cop eren més llargs, cada cop ocupaven més espai al programa i no ens hi cabien. O sigui, quan els fèiem dins del programa els havíem de trossejar en tres o quatre parts perquè entressin, no? I un dia parlant amb l'Andreu vam dir, per què no intentem fer una cosa a part i a veure com funciona? I, bueno, fa 14 anys d'això.
Sí que és veritat que has pogut fer periodisme televisiu a foc bastant lent, no? No tothom té aquesta oportunitat. Fer un programa diari o setmanal és impossible.
A mi em costaria molt fer un programa diari, molt, moltíssim. I, en canvi, he tingut molta sort perquè, bueno, un s'acaba fent una mica el vestit a mida i jo m'he fet aquest que es tracta de fer pocs programes l'any, cuidant-los molt, mimant-los molt, treballant-los molt, però però molt, molt, amb molta artesania. Cada producte té el seu toc. No fem producció industrial, no en sabem, o jo no en sé fer, de producció industrial. I he tingut molta sort perquè m'ho han permès. O sigui, soc un privilegiat de poder fer això a la televisió, poder fer un programa de televisió amb 25 persones al darrere, amb un equip que no baixa mai de 2-3 persones pensant-te preguntes per una determinada entrevista, amb un equip d'altres tantes pensant com s'ensenyarà, com es muntarà després, com es produirà. Ja et dic, un privilegi absolut i no sé, és que no em puc queixar de res.
Fa la sensació que últimament, amb l'últim producte que és lo de Évole, que ja és una evolució una mica més enllà del Salvados, agafes l'agenda i dius, hòstia, a veure qui... No, perquè, clar, la producció és brutal, no? Jo crec que és la clau de l'èxit. Després les preguntes i l'entrevista, el plantejament, evidentment, i el teu segell. Però, clar, aconseguir segons què és el mèrit, no?
Sí, però no és qüestió d'agenda. És a dir, jo no tinc tants telèfons al meu mòbil i per sort, tinc un equip al darrere que s'ho curra. I de les coses que més m'agraden és que em descobreixen coses. O sigui, jo, quan tu fas una llista de convidats, jo la podria fer ara, i em sortiria una llista que perfectament s'assemblaria molt a la de fa 5 anys. Si tu tens un equip que viu un altre tipus de vida, que és més jove, que veu altres coses, que s'informa en altres llocs i que escolta altra música, aquest equip et sorprendrà i et dirà, tio, aquesta temporada em va entrevistar Ibai. I tu dius, qui? I diuen, no, Ibai. I hòstia, te'l venen superbé i tu te n'adones que ara la tendència va per aquí. I això és una sort.
De gent que vol entrevistar Ibai, n'hi ha patades. Per què creus que Leo Messi, per exemple, que és un paio que no dona entrevistes a ningú en un moment que, no sé si està contra les cordes, però un moment controvertit, decideix donar-te una entrevista a tu? Què li ofereixes a canvi? Per què et diu que sí a tu i a tota la resta diu que no?
Jo crec que tothom que ve a aquest programa...
No és un retret, que és una enveja molt sana que tinc. Però...
No, si jo si ho veiés en un altre també pensaria el mateix que tu i pensaria, hòstia, que els hi dona, està pagant per les entrevistes, què fa? No paguem un duro per les entrevistes, però en el cas de Leo i de molts altres convidats, jo crec que saben que és un programa on, encara que les preguntes puguin ser punyents o et puguin arribar a molestar o a incomodar, tu saps que tu podràs respondre, que mai hi haurà, encara que el programa sigui editat, no hi haurà una alteració del que tu vols dir en aquell programa. I sobretot hi haurà respecte. I no sé, jo cada cop crec menys en les entrevistes que són com un combat de boxa. Cada cop m'agraden menys. Em pot agradar
Has
moltíssim.
Has afluixat una mica els últims anys, pot ser?
Jo crec que potser sí, no tinc ni idea, però potser també m'he fet gran i això també influeix. Però crec que d'aquesta manera tu aconsegueixes més coses. És a dir, jo no vull que es trenqui la corda amb un convidat. Jo vull que aquell convidat pugui estar tanta estona com jo vulgui al programa i que pugui aguantar un qüestionari fins i tot dur, però que aquella persona pugui respondre, que hi hagi empatia. Aquella persona t'està donant a tu unes hores de la seva vida que no tindria per què donar-te-les. O sigui, t'està fent un favor gegant. Quina necessitat té de venir a fer una entrevista? bueno, tothom busca, sempre hi ha com una mena de que tothom busca guanyar alguna cosa quan concedeix una entrevista.
Home, si una persona poderosa, que normalment no se'n va als mitjans, un dia decideix trencar això i fer una entrevista, és perquè ell creu que hi guanya alguna cosa, no?
Sí, jo crec que les entrevistes són un matrimoni de conveniència, no? És que tu la vols perquè aquell personatge és molt rellevant i li vols fer les preguntes doncs, que potser no se li han fet fins aquell moment, i ell segurament vol col·locar un relat. Ell o ella volen col·locar un relat pues, del que és la seva professió, del que és la seva vida, del que és la seva picabaralla amb no sé qui. I no sé, en el cas del Leo, bueno, jo crec que va ser una entrevista molt d'un fan a un jugador, cosa de la que no me'n penedeixo, perquè hi ha moments en els que un no pot reprimir el que són els seus instints, i jo pel Leo segurament és el tio que més alegries m'ha donat en els últims 10 anys, sens dubte.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant des d'Esplugues de Llobregat amb el Jordi Évole, a tocar del barri de Sant Ildefons de Cornellà, el Jordi que sempre reivindica normalment els seus orígens. A què es dedicaven els teus pares, Jordi?
La meva mare era xarcutera i mestressa de casa, que era una cosa que es deia abans, i fins i tot posava el DNI. I el meu pare era representant de mobles. El meu pare i el meu avi eren, bueno, eren, jo els hi dic, que eren periodistes amateurs, que jo no, aquesta categoria del periodisme amateur no la contemplo, jo crec que ets periodista o no ets periodista. Una altra cosa és que et paguin o no et paguin per la feina, però això no et fa amateur. Tu pots ser un magnífic periodista i estar cobrant una merda o no cobrant. I des de sempre a casa hi ha hagut molts diaris i hi ha hagut ganes d'escriure, ganes de publicar, encara que fos a mitjans locals, i és el que feien o havien fet tant el meu avi com el meu pare. De fet, el meu pare, que està a punt de fer 80 anys, ho continua fent, i escriu a la Veu dels Barris, de Cornellà i en altres llocs.
Crec que els teus pares eren molt cristians, no?
La meva mare.
La teva mare.
La meva mare.
L'havien al·lucinat amb el papa, no?, quan el vas entrevistar.
Sí, sí, jo crec que és el regal més gran que li he fet a la meva mare. De fet, en una prèvia que vam fer a Roma amb el papa, que ens van convidar a una missa, que el papa la feia pels refugiats, i jo vaig anar dins del grup d'Open Arms, me la vaig portar, va venir amb mi a Roma i va poder saludar un moment al papa, i es va emocionar molt. O sigui, jo reconec que aquell dia molts estàvem allà. Bueno, jo estava per una qüestió de feina, però hi ha moltes vegades que quan vas a veure una figura com aquesta hi ha molt de... Bueno, hi ha un punt de postureig. Del que vols és una mica tenir la foto que després et posaràs allà al menjador amb el papa saludant-te o dient-te qualsevol cosa. La meva mare allò no ho va viure com una cosa de selfie. Ho va viure com una cosa molt d'esperit, molt íntima, i la recordo molt, molt, molt emocionada.
Tu tens fe en alguna cosa?
Sí. Sí, sí, és que si no tinguéssim... Jo no sé si dir-li fe o esperança. Seria una merda la vida.
Devies rebre una educació cristiana, tu, també, o no?
Sí, sí, sí. Jo a casa he mamat moltes misses, em sé totes les cançons de missa, he fet d'escolanet... sí, sí, sí. El que passa és que després això també t'acaba sortint per algun cantó, a vegades a la contra. I diguéssim que, malgrat tenir una certa relació amb el papa, hi ha altre tipus de jerarquia eclesiàstica que no m'agrada gens.
Però ets creient?
No.
No ets creient?
No. No, 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 amb un Déu no. Amb un ésser tot poderós no. O sigui, no sé, crec...
Quan ens morim s'acaba i ja està?
O... Home, jo espero que sí. És que segons com pot ser una tortura.
T'he preguntat pels teus pares, tens un fill, no?
Sí, sí, sí.
Com creus que veu el seu pare, el teu fill? Quants anys té ara?
Té 15 anys.
15 anys.
O sigui, el deu veure com...
Home, ja és un adolescent complet.
Per això, que el deu veure com un capullo, no? Com a bon adolescent. No, no, no ho sé. Jo crec que déu-n'hi-do encara la comunicació que mantenim, cosa que em fa molt feliç, aficions compartides com per exemple el futbol, i no sé, i també és, a mi em descobreix coses, em descobreix, doncs no sé, abans parlàvem d'Ibai, doncs el meu fill el coneixia de molt abans que jo, i ja me n'havia parlat, no?, i m'agrada estar una mica pendent del que escolta, del que mira, del que s'aficiona, encara que moltes vegades no entenc res. i em sap greu perquè em veig pues, com els meus pares quan em deien, què fas escoltant aquesta música? No, aquests només criden. I a vegades ara li dic al meu fill, aquest youtuber però només crida. I ell et mira com dient, perdona, està comunicant, el que passa és que tu no entens.
Fa 15 dies vaig estar amb el Joel Joan i m'explicava que cap de les seves tres filles ha vist Plats Bruts. El teu fill et mira a la tele o no?
Molt de tant en
tant. No li interessa.
Quan li interessa, sí. És a dir,
el dia del Messi et devia mirar.
El dia del Messi, per suposat. El dia de l'Ibai, per suposat. Però avui, probablement, Ivan Redondo és que li farà... Bueno, no sé, avui és el gran repte amb aquesta entrevista és que aquest personatge doni el salt perquè la gent el vulgui veure, perquè realment és un tio que ha manat molt els últims anys a Espanya. I serà difícil fer aquest salt perquè és una cara completament desconeguda.
Molta gent no li posa cara a Ivan Redondo, no?
Per això, com no li posen cara, a vegades arrisquem amb aquest tipus de personatges que, bueno, jo els considero molt interessants i el repte amb aquests personatges és que no acabin sent programes per periodistes i polítics.
Yo ya sé que mucha gente no le conoce, pero es que este es el tío que más ha mandado en España en los últimos años.
En el cas d'Ivan Redondo, que crec que és la primera entrevista que fa, sí que ara publicarà un llibre i potser es prodiga una mica més als mitjans, però aquesta nit segurament veurem la primera entrevista. Diries que és l'home que ha manat més en aquest país els últims 3 anys?
A l'ombra, sí. A l'ombra política. Desgraciadament, la política no és la que mana als països. O sigui, hi ha altres poders que dominen moltes vegades el poder polític. Ho estem veient ara, per exemple, amb els preus de la llum. Si la política dominés, aquests preus serien intolerables i ja estarien frenats. I sí que hi ha hagut alguna mesura que ha pres el govern central, però jo crec que se n'haurien de prendre moltes més. Els poders estan molt dividits en un país i, per desgràcia, tinc la sensació de que el poder polític, on moltes vegades el periodisme té el focus posat, no és el que més mana. I, bueno, en relació, per exemple, a tot el que hem viscut a Catalunya, el poder que ara té el poder judicial és exagerat. També és veritat que van ser els polítics els que van portar-ho tot cap al camí judicial, però no és bo que la política perdi pes en quant a poder respecte als altres.
Tu treballes per tot l'estat des de Catalunya, no?
Uh-huh.
No sé si és una anomalia, però no és habitual, perquè bona part del poder, del negoci, cada vegada les produccions, no només periodístiques, sinó audiovisuals, Netflix té seu a Madrid. T'és complicat o que et comprin això? O és una exigència teva? O t'ho posen fàcil?
No, jo sempre he volgut tenir la productora aquí. De fet, nosaltres ja teníem productora quan els fets d'octubre del 17, quan moltes empreses van canviar de seu i nosaltres ni ens ho vam plantejar mai. Però és cert el pes que ha perdut Catalunya en molts àmbits i també l'audiovisual. Jo crec que una de les coses que abans feien possible que a Espanya la gent s'entengués millor és que hi havia bastants productes de televisió espanyola que es produïen des de televisió espanyola a Catalunya. Recordo els programes de La Trinca, els programes de la Júlia Otero, a la que des d'aquí li envio un petonàs.
Alguna Fuente mateix? No, ara grava des de Madrid i durant molt temps estava aquí.
Sí. Nosaltres no hem tingut necessitat. A mi m'agrada també aquest punt d'independència que tenim professional respecte, en aquest cas, a la seu central de la nostra cadena, que està a Madrid. A vegades la distància et dona també perspectiva i crec que si Espanya vol continuar sent un projecte comú hauria de fixar-se bastant més en el que passa a la perifèria.
Ara, per exemple, que es parla molt de la llei audiovisual, tu creus en les quotes quan es parla de la salut del català, per exemple?
Jo crec que el que hem de fer és adonar-nos del moment de risc pel que passa a la llengua. I abans jo crec que amb això hi havia un consens absolut i ara, per un cert posicionament polític, que jo crec que no s'hauria de produir perquè crec que una llengua és de tots i no només d'uns partits o no només d'una gent que vulgui o no la independència, una llengua és absolutament de tots i és un patrimoni que no ens podem permetre perdre, el català passa per un moment de risc i n'hauríem de ser cada cop més conscients. passes per molts llocs. Jo em moc molt per la zona metropolitana. El castellà és l'idioma que domina absolutament el carrer i els patis de les escoles, per exemple. I, no sé, ho hauríem de tenir bastant més present i, ja et dic, molt més enllà d'ideologies, de directrius polítiques, d'estratègies. Una llengua és patrimoni absolutament de tota la població. I crec que això abans ho teníem claríssim, i ara tinc la sensació de que alguns també han agafat la llengua com a cavall de batalla contra, pues, digue-li procés, digue-li independència, i jo no barrejaria una cosa amb l'altra perquè no tenen res a veure.
Tu fa molt temps que no treballes en català.
Sí, és veritat. Bueno, treballo en català perquè a La Vanguardia publiquem l'article que faig cada dissabte.
L'escrius originàriament en català?
Depèn de la setmana.
En alguns d'aquests articles... Parles de TV3. Vaig veure que un dia et va molestar que consideraves que TV3 havia parlat poc de la selecció espanyola als esports del TN.
Sí.
Tu et sentiries còmode treballant a TV3, Jordi?
Ara mateix? Sí, i tant. Sí, per què no? Tenim un problema amb TV3, i és que... Ha passat una mica com amb la llengua, el que parlàvem abans. El que era abans patrimoni de tots, ara només és patrimoni d'alguns. I TV3 ha de ser la televisió de tots els catalans. I ha de ser transversal. I ha de tenir programes de tot tipus. I jo crec que això, que durant molts anys a TV3 ha existit i ha estat un referent, tinc la sensació que cada cop tenim una televisió pública més tancada... amb un públic nínxol molt fidel, molt, molt, molt fidel, que dona unes xifres d'audiència espectaculars pel que és una televisió autonòmica, però jo no em conformaria amb això. És a dir, jo vull que TV3 es vegi a Hospitalet, a Cornellà, a Sant Boi, a Viladecans...
Si dius que no és patrimoni de tots, de qui és patrimoni ara TV3?
Bueno, jo crec que TV3 s'ha fet una clara aposta durant els anys de procés, que jo crec que ja estem una mica finiquitant.
El postprocés som, sí.
Sí, i jo crec que TV3 va fer una aposta clara per ser un agent del que era aquella mobilització. Una mobilització que segurament hagués estat igualment importantíssima sense el suport que va rebre explícitament per part de TV3. És a dir, jo no he vist mai a TV3 cridant a una manifestació o anar a una manifestació com es feia abans amb els 11 de setembre, que abans em refereixo a fa de 3 anys enrere. Sabies perfectament un mes abans els trams que estaven plens, els que no estaven plens, que si a l'Ebre encara no havien omplert el seu tram, que si millor apuntar-se a no sé on perquè aquell tram estava... Tot això és propaganda. Tot això no és informació.
El que passa és que són unes manifestacions on hi participava més d'un milió de persones.
Cobreix-les, però no les emparis prèviament. O sigui, el que no pots fer tu és fomentador d'aquella manifestació. Si li has de fer una cobertura com la que es feia, tota la tarda, connectats a la manifestació, jo amb això no et diré res, però no et converteixis en convocant.
Tu t'atreviries a dirigir-la, per exemple, a TV3? Si
en absolut, no. En absolut. No. Home, planyo a Vicent Sánchez. O sigui, no. Pare, he conegut a gent que ha dirigit TV3, que sé com ho ha passat i no sé, he tingut conversa amb Paco Escribano o amb la Mònica Terribas.
Per què truquen els polítics? O...
A mi?
No, bueno, no.
A mi m'han deixat de trucar, perquè saben que si em truquen ho explicaré. I llavors a mi no em truquen, a mi no em truquen.
És la teva cobertura.
No és la meva cobertura, ha sigut la meva actitud. És a dir, no he necessitat dir-li a ningú, si m'ho dius ho explicaré. O sigui, no, o si em fas aquest tipus de pressió, l'explicaré. No, hi arriba un punt que tothom ja sap del peu que calces, qui ets i on poden, a quina porta poden picar i a quina no. I jo fins ara hi toco fusta, pues no sé, no he hagut de fer grans sessions. Evidentment, tots fem sessions, eh? No et diré que jo sigui aquí el Braveheart que porta una bandera i que a mi tothom em deixa fer el que em dóna la gana, ni molt menys. Has de tenir sentit comú, has de tenir responsabilitat, tens un equip al darrere i, sobretot, has de tenir bona informació, perquè el que no pots fer és tirar-te a la piscina sense tenir-la. però no sé, dit això, crec que he pogut aguantar pressions que altres no haurien pogut aguantar i les he pogut aguantar perquè tinc un recolzament de moltíssima gent que ens mira, si no de què.
Més enllà de TV3, per on creus que va el futur de la tele? I aquí sí que et pregunto tot el tema de les plataformes i de quina manera s'hi ha d'adaptar TV3, Televisió Espanyola o Mediaset. Perquè sí que és veritat que el consum en directe serà el que serà, perquè cada cop té menys sentit que l'ODE, però ho mirem en directe si ho podem recuperar un altre moment, però aquí hi ha una altra cosa que són, per exemple, els informatius. No? O sigui, penso en ràdio, i crec que continua tenint tot el sentit del món que els programes de ràdio d'actualitat siguin en directe.
Jo crec que la ràdio ha sobreviscut molt bé a tot aquest impacte. Per ara, amb el món podcast s'ha posat moltíssim les piles.
Però són mons paral·lels, no? És a dir, crec que poden conviure bé, segurament amb la ràdio encara millor que amb la tele.
Exacte. Jo crec que la tele convencional, el que hem entès per seure davant de la tele a mirar-la una hora concreta, un programa concret, cada cop és més difícil. I es nota molt...
Les audiències?
Sí, les audiències, si tu mires els percentatges, clar, el percentatge es pot més
sí,
o menys...
La xifra total va a la baixa.
Que el percentatge també baixa, eh? Els percentatges estan baixant perquè es fragmenta i perquè tens una oferta molt, molt àmplia. Però el número d'espectadors està baixant, i això és una realitat que si, no sé... Si els directius volen, ens tapem els ulls i no ho mirem. Però això és una evidència. És una evidència. Crec que cada cop la tele ha d'esforçar-se per crear esdeveniment, però quan hi hagi esdeveniment. El que no podem estar és generant esdeveniment quan no hi ha esdeveniment, que és una tendència que també s'està posant de moda a la tele. A vegades no passa res i fem 14 connexions amb llocs on no passa res.
Aquelles sintonies
i fosques. Aquelles sintonies i tot plegat, no?
Heroiques.
Jo respecto molt la feina dels companys perquè jo no sabria fer un programa de 4 hores al dia. Jo no sabria fer-lo. Ni de ràdio. I llavors, clar, em poso a la seva pell com omples 3, 4 hores de contingut i que tu diguis, no, és que tot el contingut era... superguai, és que no era un contingut supercurrat, és impossible. Primer perquè no hi ha la despesa suficient a la televisió a dia d'avui perquè tu tinguis un equip perquè et cobreixi 4 hores i que cada mitja hora tinguis un contingut original. O sigui, això no passa. De què tirem? Tirem de tertúlies, tirem d'opinió, tirem de... I això ho estem fent absolutament tots per necessitat.
Acabant, va, Jordi Évole.
M'enrotllo molt, no?
Sí, aquesta nit amb l'Ivan Redondo, aquest personatge que ha estat a l'ombra de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que diu que som on som. Tu saps on som? O...
Bueno, jo crec que sí, que hem de ser conscients on som. És a dir, jo crec que ens hem de deixar una mica de segons quins tipus d'ideologies o objectius màgics i tocar una mica de peus a terra. I no estic fent una crida a que la gent renunciï als seus somnis, ni molt menys. La gent ha de somiar i ha de tenir esperances, però també hem de tenir, jo crec que uns dirigents i una classe política que sàpiga exactament fins a on podem arribar, per no generar la frustració en la que jo crec que ara vivim.
Jordi Évole, moltes gràcies i molta sort aquesta nit i amb el que hagi de venir.
Moltíssimes gràcies, Roger, i molta sort a tu també.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.